Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu doncs benvinguts de nou al nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís.
Oh, molt bona tarda, molt bon dia i molt bon dematí.
Que compta amb la col·laboració de Maria Torrents.
Hola,
Maria.
Hola, què tal a tothom? Bona nit.
De Josep Maria Joneda.
Hola, molt bona nit a tots.
D'Àngel Falqués.
Hola, bon dia i bona hora.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, en Jordi Massaguer. Bé, Maria, avui què tenim de convidats?
Bueno, tenim el Josep Maria Prats, que ens ha marxat un moment, i també tenim aquí a la senyora Laia Jordana, que és regidora de Sanitat, de la Via Pública i de la Gent Gran. Déu-n'hi-do, eh? Quanta
sí,
responsabilitat.
Però compartida amb la resta de govern, eh?
D'acord.
Molt bé.
Bona tarda.
Ens explicaràs una mica tot això del CAP, a veure com està en aquest moment?
Sí, bueno, no hi ha gaires novetats... Bueno, pel que ens ha anat comentant a les notícies de l'Ajuntament, el CAP està acabat, la constructora va entregar el CAP a CatSalut, però bueno, falten una sèrie de detalls finals, però bueno, des de CatSalut no ens han comunicat encara quan es farà el trasllat de serveis.
I sí. Falta un segell.
Ni, no.
També deu faltar un segell.
Bueno, probablement, però no és el que ens han dit. I falta acabar bueno, els últims detalls i no ens han donat ni data de trasllat ni data d'inauguració, però sí que ens han dit que no serà el mes de febrer.
Bueno,
ja
sabem
alguna cosa.
Àngel, què deies tu?
No, el que volia saber era això, si hi havia alguna perspectiva, perquè el CAP sembla que ja està acabat, no? Què és, realment què és el que falta?
Sí, des de fora realment es veu acabat, però clar, el CAP és un edifici que té 11 consultes més una sala molt gran, és un edifici, no sé si ara són 300 metres quadrats o més, i clar, des de fora visualment es veu acabat, de fet quan vam anar a fer una visita d'obres fa uns mesos ja estava quasi bé tot acabat, però si falta una bombeta, si falta un tros de sostre, si falta un cable que no funciona, un endoll que no funciona, la constructora té la responsabilitat de reparar-ho. Llavors, depèn de què falti, que no ens ho han dit, no poden començar a fer un servei.
Clar, però jo penso, si tardem gaire, podria, tot serà espatllat, no?
Bueno, s'estarà espatllat el de l'antic CAP, el del nou CAP esperem que no, que duri molts anys.
Perquè si tardem tant ja es farà vell, també.
Perquè el CAP antic, diguéssim, sembla que, clar, no es pot tenir un manteniment adequat, perquè si ja en tenim un de nou, perquè ens hem de gastar cèntims mantenint una cosa antiga i sembla ser que hi han hagut problemes, no? Ens has explicat?
A veure, el CAP d'Antic de Sant Feliu, hi ha un conveni amb el Departament de Salut, perquè el propietari del CAP Antic de Sant Feliu és la Fundació de la Residència Agustí Santa Cruz. Llavors, tenim un conveni, l'Ajuntament, amb CatSalut, que nosaltres ens encarreguem de moltes coses. Estem pagant telèfon, estem pagant bueno, hores de brigada i coses de manteniment que després ens paguen des de CatSalut. El problema que és un edifici que si teníem la previsió de no passar l'hivern en el CAP, doncs es va espatllar, per exemple, un aire condicionat a l'estiu, no el vam reparar perquè la reparació era comprar un de nou. Llavors, doncs, per exemple, hem enviat dos calefactors que tenim al tanatori, a la segona sala de vetges del tanatori, els hem portat al CAP. Però, bueno, fa fred, és un edifici que fa fred.
Clar. El tanatori no fa falta, perquè estan gelats.
Sí. Sí.
Vaja, que no tenim, bueno, cap ni peus, això.
Normalment no tenim les dues sales de vetlles, per sort, ocupades. Normalment.
Va com va.
Va i toco fusta, que ara no la necessitem.
Actualment, com està a Sant Feliu la pandèmia, els casos de pandèmia van de cara avall?
Sí. Van de Caravall, per sort.
Bona Caldes, diguéssim.
Hem arribat a tenir més de 350 casos. O sigui, nosaltres anem per períodes de 15 dies o períodes setmanals. Llavors, en els períodes de 14 dies hem arribat a tenir més de 350 casos. L'únic que sí que és veritat que aquesta cepa, l'Omicron, molta gent el setè dia ja està bé i ja pot sortir al carrer, sí. Si no t'allarguen una miqueta a la baixa. Però sembla ser que des de dilluns, i ho vaig dir al ple el dimecres, la cosa començava a afluixar. L'índex de contagi és més lent. Llavors, esperem que d'aquí 2 o 3 setmanes, en lloc de tenir centenars de casos, pues estiguem, o que no hi hagi ningú, tant de bo, o estiguem en una cosa més acceptable.
I casos greus?
No, i la veritat és que parlo cada setmana en algun moment amb el director de l'ABC de Caldes, els hi pregunto, i sembla ser que amb aquesta sisena onada sembla ser, no hi ha hagut ningú hospitalitzat, però que ens consti, perquè clar, si algú ha anat per mútua, no s'hi constarà. Llavors, si hi ha algun que m'està escoltant i ha estat hospitalitzat, pues, em sap greu, però no m'ho han dit.
I ara sembla que a partir d'aquesta nit ja les normes es relaxaran, no?
Sí, es relaxaran i tothom podrà fer quasi bé vida normal.
Mm-hmm. Bueno, això està molt bé.
Bueno, però potser podríem fer, cridar, ja que tenim aquí la de sanitat, no? Fer una crida a la gent amb els antivacunes, però sobretot, vacuneu-se. Mm-hmm. No que sí?
Sí.
Perquè el secret és la vacuna.
Bueno, estadísticament, i les estadístiques de qualsevol comunitat autònoma, no només la de Catalunya, es demostra que la gent que està vacunat ho té més lleu o no arriba a tenir quasi bé símptomes. En 2 o 3 dies, almenys amb la cepa Omicron, la gent es troba bé. Llavors, no sé si cal convèncer-los d'alguna altra manera, és que les estadístiques ja acaben pel seu propi pes.
És que la llibertat de les persones comença quan no molesta o no perjudica a la llibertat del teu costat. O sigui, poden ser lliures de no vacunar-se, però si volen viure en societat s'han de vacunar.
El nom d'aquestes variants d'on surt? D'on surt?
No ho sé.
D'on surt, que sàpiga
que és a nivell,
que és
a nivell
Omicron,
mundial.
Que és Delta, que és tal...
No, suposo, no
hi sé. Posen, sí. Hi posen unes lletres gregues per no posar el país. Primer va venir una que deien que venia de la Índia i de seguida ho van parar i van dir que se'n deia la Delta.
Mm. Ja.
Després va venir de Sud-àfrica i van dir no, perquè ja paraven els avions que no vinguessin de Sud-àfrica. No, aquesta serà l'Omicron. Per no estigmatitzar el país.
Que tocava, ja.
País,
més que res és per això, no?
Sí, però la decisió, la veritat és que no sé d'on surt, eh?
Ja, però és estrany, no? Són noms...
Bueno, suposo que segueixen el mateix criteri que segueixen amb les...
Hi ha una petita variació de l'Omicron, que Sèrius, no sé com deien... Sortint per la
L'OMS poder és la
sí, no,
teoria, hauria de ser l'OMS.
Bueno, però, per exemple, quan hi ha ventolades o hi ha terratrèmols, també tenen una sèrie de noms, deuen tenir una llista i segueixen d'aquesta llista, no ho sé.
Sí, ara ho posen així, com el Filomen o el
Glòria. Que sempre són noms de dona, no? Les dolentes sempre són les dones.
Sí, bueno...
A més, en aquest cas no posem nom de dona, posem nom d'una...
No, van dir, llavors van dir que hi hauria una paritat i posarien un nom d'home i un nom de dona.
Bueno, doncs haurà de comprovar a veure si és així.
Sí, perquè si no, totes les dones dolentes, no?
Sí.
Jo el que trobo que va estar molt bé va ser aquest gran campió de tennis, que és una meravella, que juga molt bé, però és una persona que és un prepotent, que no es va voler vacunar, i Austràlia van fotre fora d'Austràlia perquè no estava vacunat, tot i ser el campió del món de tennis.
No el van treure perquè no estava vacunat, el van treure perquè els va mentir.
Bueno, però en rerefons no estava vacunat.
Que venia de Marbella i va dir que no, ell no havia sortit mai d'allà i va dir moltes mentides i això.
Però van fumar fora. i el campió.
Sí, 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 no, no,
el
sembla
més
bé,
de tenis.
Sembla bé, no hi ha.
Que per cert, el Nadal ha arribat a la final, ara.
Qui? Contra previsió, guanyat. Sí.
El Nadal,
ostres,
sí.
Sí, el Nadal. És raro que Madrid no li diguin el Navidad.
Bueno, ja no li deien al seu tiet, no?, quan jugava al Barça. Bueno.
Bé, Àngel, tens una altra pregunta de les altres regidories que té?
Sí, bueno, resulta que jo estic a la nova junta del Casal,
sí,
i em consta que amb la junta passada hi van haver uns certs malentesos. L'any 2020 es va fer el teu antecessor, diguéssim, van fer un nou reglament que en principi havia d'estar consensuat amb la presidenta del Casal i no va ser ben bé així. No sé, ara tenim una junta nova que sembla que hi ha més predisposició a posar-se d'acord amb l'Ajuntament. El local del Casal, per entendre'ns, és un local de l'Ajuntament.
És un equipament municipal.
Sí, que en principi podria entrar tothom.
Sí, però el reglament us protegeix com a Casal, no és, com a associació.
O sigui, l'associació de la gent gran és un soci prioritari.
No, l'article 7 d'aquest reglament diu que l'Ajuntament, per fer activitats que no siguin les habituals, que per exemple són el tall de la memòria, el ioga...
S'ha de posar d'acord.
S'ha de posar... Bueno, ha de demanar... No posa exactament, ha de demanar permís.
S'ha de posar d'acord
amb... Però s'ha de posar d'acord amb l'associació.
Sí. Bé, doncs amb això no crec
I,
que hi hagi...
I jo ja li vaig oferir al president, si se l'havia llegit, de fet li vaig portar a l'última reunió una còpia del reglament, si volia parlar-ne, i, bueno, de moment no he rebut cap iniciativa per part de l'associació demanant, mira, ens agradaria que aquest article fem una esmena o proposem fer algun canvi.
Bé, sí, perquè, bueno, avui ens hem vist, però, esclar, el local encara està com a associació, encara el tenim tancat per lo de la pandèmia. Es fan algunes activitats que organitza l'Ajuntament, però com a centre... Està tancat encara. I ara ja puc fer saber que a partir del dia 7 obrirem.
Molt bé.
Ja ens hem posat d'acord, ja ho farem saber a tota la gent i tornarem a obrir les activitats si no hi ha cap...
Bé, si hi ha sort.
Que val més que no n'hi hagi cap, no?
Bueno, i que també no hi hagi un protocol que hi hagi un protocol que permeti fer el màxim d'activitats que puguem. Perquè quan es va obrir l'última vegada el Casal, sí, que va ser diria que l'octubre, les limitacions que hi havia per fer certes coses era molt estricta.
Yeah.
I per meva penso que tant de bo puguem obrir amb normalitat o certa normalitat totes les activitats del Casal.
Sí. Molt bé.
Famós.
Sí. El que sí puc explicar que se'n m'han demanat des del Casal una sèrie de... No són millores, perquè no són millores, són necessitats. Se'ns va demanar que retiréssim una palmera que estava morta,
sí,
al jardí.
Sí, 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 això em consta que
hi havia
ja
un arbust que molestava, que també ja l'hem, sí, fet treure, perquè, sí, comptàvem que poguéssiu fer activitat normal. I després ens ha demanat, per exemple, que revisem tota la il·luminació exterior, perquè heu d'anar quasi bé amb lots. I llavors, és veritat, la il·luminació de l'exterior del Casal és molt deficient. I ja, bueno, ja ho hem demanat que ens mirin i facin pressupost i intentarem dins d'aquest any poder fer una millora.
Bé, aprofitant que et tenim aquí, et voldria demanar també que s'ha mogut per les xarxes i hem sapigut que es tornava a remoure l'assumpte de la variant. I que era precisament el teu partit el que havia tret, diguéssim. Com està tot l'assumpte de la variant? Perquè aquí he portat un paper que parla, sí, del 2006, però sí, abans ja...
Sí, bueno, fa moltíssims anys que Sant Feliu s'ha parlat de la necessitat de buscar alternatives a passar pel centre del poble. Sí que és cert que inicialment s'havien parlat d'històries rondes, passar pel mig del bosc d'una altra manera. A partir del 2000, jo, la relació que he tingut jo amb la variant és molt llarga. Jo ja vaig ser regidora del 2007 al 2013 i el 2007 inclús vam fer un procés de participatiu per saber el que volia la gent. I ja hi havia un primer dibuix en què la variant tenia dos carrils de baixada i un de pujada, diria. Però, bueno, entre que es va fer l'estudi econòmic, l'estudi d'impacte ambiental, i s'ha acabat tenint un projecte, han passat doncs, ben bé més de 10 anys, 13 anys o 14 anys. Llavors, ara mateix, el 2017, el projecte, ja hi havia totes les al·legacions que hi van haver de moltes associacions i molta gent del poble, hi va haver un document, que són un munt de pàgines, que ja deien com havia de ser la variant si s'executava. Però aquest projecte no es va acabar aprovant definitivament. Llavors, el que ha demanat el PSC i han votat també a favor tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana ha sigut el compromís d'aquest any 2022, en el primer semestre, o sigui, els primers 6 mesos, aprovar definitivament el projecte que ja s'havia confeccionat, que és dos carrils, un de baixada i un de pujada, amb una primera aqueducte que va des de l'última cova de Caldes després del quan tu fas la incorporació després del doble carril.
Sí.
Des d'allà.
Del Prat de Dalt.
Sí, del Prat de Dalt. I em sembla que va fins a el desviu de Gallifa.
Hi ha un dibuix d'un pont, sí, molt, molt estilitzat, molt
que
maco,
surt al llibre del Capdevila.
Sí. Sí.
Però bueno, mira, ja surt.
Que ben bé del dibuix a la realitat segurament no serà igual, però bueno, que després, bueno hi ha certs canvis normalment. Jo potser ja haurem de dir que el color que surt a la foto, doncs no sé, un que tingui una mica menys d'impacte visual.
Deu ser perquè els avions ho vegin.
No ho sé, però no volen tan baix. Però oh! Bueno. I llavors l'altra part de l'obra és fer doncs, un túnel que acaba on estava l'antic golf. Llavors, clar, l'impacte econòmic d'això són quasi 30 milions d'euros.
Que segur llavors, que sobrepassen.
Bueno, inicialment eren 23 milions d'euros ja. Quan es va confeccionar el projecte l'any 2015-2017.
Al temps de la Prodor ja se'n parlava d'aquest.
Sí, sí. Doncs aquests 30 milions d'euros, que no sé si acabaran sent 30, 28, 27, és igual.
35, segur.
S'han compromès posar-los a pressupost a l'any 2023. I si els acaben posant, crec que ja serà l'últim pas per començar les obres. Faran la licitació, llavors guanyarà una empresa d'aquestes hipergrans que fan obres mastodontes i començarà les obres. Jo tinc l'esperança de poder veure acabada la variant.
Sí, perquè cada vegada passen els camions més grossos i més,
bueno, i
més
a part,
seguits.
L'impacte ambiental que està tenint tota la circulació al centre de la vila, no sé si us heu donat compte, està tancat quasi tots els comerços i molta gent que vivia al centre del poble està canviant de barri. Però perquè no pots obrir les finestres.
És horrorós, és horrorós.
I l'impacte
acústic. Hasta per passar tu, comença a passar aquells camions, i bueno, passar per la carretera, que entre que la cera és petita i aquells camions sembla que se t'emportin.
Sí, sí, sí.
Bueno, les vegades que s'ha creuat el Segalers amb un camió allà a la corba...
Allà a la corba aquella d'allà dalt és...
Això volia anar jo. Andorra va solucionar-ho, però... Per sort que no ho solucionem a Sant Feliu d'aquesta manera. Allà als Pirinès va passar això, que es va cruzar dos camions a dalt de tot dels Pirinès, es va desfrenar i va matar 10 o 12 persones que estaven assentades allà. El dia que passi això a Sant Feliu, que em mati 3 o 4 de cantalet,
podria ser jo,
poder ho arreglarem llavors.
Ja.
Però home, sí, abans, em sembla que...
Abans demano a la població que ens encadenem a la olivera de l'entrada del poble.
Perquè les coses de Palacio van molt despacio. Sí, aquesta variant ja hauria de fer anys que hauria estat.
El 2012-2013 vam anar a diversos regidors i encara hi havia l'antic alcalde, a Marmilles allà a frenar la circulació on hi havia el desdoblament, perquè aquell punt era molt perillós, després van posar aquelles pilones, sí, i van posar el radar. Però que és que allà pots arribar a 110 km hora i després et dona corba que no te l'esperes i allà n'hi han mort moltes persones.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. És molt perillosa.
Però si només falta un segell, no ho has sentit abans.
Sí.
Amb un cop de segell ja està.
Sí, però a vegades no, un segell sí, no, costa 5 anys, eh?
No,
5 anys.
No un cop de segell, una firma amb un talonari.
Ja, ja.
Sí, sí. Bueno, suposo que la Generalitat ha tingut altres prioritats, Sí, no, no han volgut mirar cap a Sant Feliu perquè no ho creien necessari o tenien altres coses més importants a fer. I esperem que ara sí que ens prenguin una mica en sèrio, perquè és que si no tallarem la carretera i hi haurà tres tombs cada diumenge.
Hem perdut el museu de Sant Petersburg.
Ah, ja, sí, l'Ermitage.
L'Ermitage, cosa que no s'entén en absolut.
Sí, home, sí. És que a Barcelona s'haurien de fer mirar, haurien d'anar al psicòleg de votar l'alcaldessa que tenen. Sí. Això, aquest és el problema.
Vosaltres us imagineu Caldes sense el desviu?
Mare, no, ara ja no ho imagino.
Mare,
seria impossible.
Si em permeteu, jo us ho explico, això del desviu, una mica, com era abans. A Caldes, que jo havia tingut quan jo era jove una botiga i tot, era un poble que havia Sant Feliu, era un desastre de poble, econòmicament parlant. Havien tancat els balnearis perquè la gent s'anava a la platja, les pallaries van tancar, econòmicament era un desastre. La botiga més maca aquell temps de Caldes era com a Can Maler d'aquell temps d'abans, és que ho coneixeu. I van fer el desviu Caldes, i el desviu va eixamplar. I un desviu comporta diverses coses. Primera, que especifica la circulació del poble. Segona, que s'expropia molts terrenys. Es paguen malament, o no tan malament, però la gent cobra cèntims. Encara que en cobrin pocs, i se'ls gasta amb el que sigui. I llavors, home, Caldes, mireu Caldes com és, eh?
Home, Caldes ha millorat molt.
Pues, abans del desviu, Caldes era pitjor que Sant Feliu ara.
Ja ho has explicat alguna vegada. Sí.
L'únic dolent de Caldes ara és el de la zona blava.
Sí.
Sí. Has de pagar per tot.
Que són molt estrictes.
Bueno, quan un jubilat com jo...
Aquí a Sant Feliu no pagant, i això és un caos, eh?
Però quan un jubilat com jo va aparcar, ha de mirar a veure si hi ha un noi jove o una noia jove, i dir, escolta, ajuda'm, sisplau, que no m'aclareixo.
Per aparcar?
No, per
casa,
sí.
Per la màquina.
Per la
màquina.
Sí, és un tinglado, aquella màquina. Sí.
Sempre busques una noia jove, per això, que t'aclareixi.
Un noi jove. Un noi.
No, però algú que l'ajudi.
Té un avantatge, si pagues. Almenys saps que vas allà al Segalers a Caldes i pots
trobes aparcament.
Amb un euro pots fer quatre recados, només. Però pots fer quatre
sempre
recados.
Sempre ho han dit, si pagues seràs feliç.
Bueno, jo no dic que sigui feliç, però tens la tranquil·litat de que pots fer el recado.
Sí, sí. L'Àngel, la Laia, la Maria potser veuran el nou desviament.
Tu també, però... perquè em vas dir, un dia em vas dir...
Bueno, jo em viuré sent un, ja t'ho
he dit. No, em vas dir que no et moriries mai.
No, mai, sí, això sí.
Com el sentís, ell és com el sentís.
Bueno, sí, no és garantia l'edat, tampoc. L'edat no és garantia ni de salut ni de viure molts anys.
Sí, sí.
Bé... Canviem de terci, que tenim el Josep Maria.
Podríem posar una mica de música i ens despedim de la Laia.
Sí, la Laia, molt bé, moltes gràcies.
Vindré les vegades que em necessiteu.
Vale, gràcies d'haver vingut. I aquí estarem. I passarem amb el Josep Maria Prat, no?
Sí, sí. Que parlarem de les jornades Pompeu Fabra. Vinga.
Val, música. Bueno, abans del segon convidat, doncs, ja que em toca a mi, vull anunciar el Killer. Killer és un musical que fa el Deixalles 81 el dissabte, dia 5, al Centre Cívic, a les 9 del vespre, i el diumenge a les 7 de la tarda. És un musical per un home sol, que diem.
Què vol dir això?
Però sí, perquè canta un de sol, i llavors el que tenim de bo és que hi ha els músics que són d'aquí. I del grup. Són músics del nostre propi grup. I, esclar, fan una cosa diferent. És diferent, però em fa l'efecte que resultarà molt. Perquè té això.
Qui canta, el Joneda?
No. Canta el Pau, Cardona, que en sap molt de cantar. I després...
Hi ha un moment, el Pau Cardona és el de Can Torret.
El de Can Torret, sí. després el piano hi ha l'Ernest Sala, el violí el Pau Ibars, el contrabaix l'Abril Candeles, el clarinet la Caral Seglés, la percussió que és tabal, caixa, planxa, bombona de butà i es abraia en petit bo. Però sonen bé, eh? Vull dir, és una... És diríem, una cosa nova que hem volgut provar, molt però bé. Que resultarà. Ho farem al centre cívic.
Al final plourà.
Al centre cívic.
Sí. Ho farem en el centre cívic perquè es farà al mig de la sala. O sigui, no es fa a l'escenari.
O sigui, les cadires
sí.
estaran al voltant.
Sí, les cadires estaran al voltant. Clar, jo no sé ara l'últim quina quantitat de gent hi entrarà, però em sembla que parlen d'uns 40 per sessió. Vull dir que...
Ui.
Bueno, això ja no ho sé, les entrades com aniran. Jo m'han dit, anuncia el Killer, que val la pena, perquè és una cosa nova que nosaltres ens hem proposat fer, i el que és molt guapo és que els músics són els nostres, això i toquen en directe. Vull dir, els músics tocaran en directe i el Pau cantarà.
Molt bé.
Música en viu.
Sí, música en viu.
I les entrades dius que també es podran comprar en viu?
Jo em fa la pena que sí. Em fa la pena que les entrades seran així, perquè ara ja no... Ja, com abans van bé de fer-ho tot pel Covid van fer, ara
a través de l'Ajuntament.
Ara ja no, doncs...
Ho van fer una època per entrar a Polis, però no sé, bueno...
Mana?
Perquè ho feien també per comprar-les online a la pàgina.
Sí, jo em fa la pena que no ho faran per online, perquè clar, nosaltres també ens vam trobar amb això el problema de que molta gent gran l'online no el saben fer. Què passava? Que llavors ho havien de demanar un altre, aquell altre quan ho demanava ja havia pujat un altre i ja se les havia quedat.
Adiós.
Jo diria que seran també les entrades en
directe. És el que hem dit abans, la falta de tracte humà.
No, però jo em fa la pena que serà una cosa
sempre
diferent.
Sempre t'estàs queixant,
Joan. No, és que jo soc prehistòric.
Quan siguis gran, no hi haurà qui t'aguanti,
Això sí.
I llavors, el dia 13 de febrer ja comença el concurs. El concurs de cada any del casal. A les 7 de la tarda.
Quin número és, el 30 i...
Sí, no ho sé, molts. A mi m'ho han apuntat al mòbil, i quan m'ho apunten al mòbil, ja vaig perduda, perquè abans no el trobo, ja podíem haver acabat l'hora de la ràdio.
El tanto el que dieu, que la Laia pren notes de tot,
Sí, pren nota.
Apunto...
Les dates, apunto les dates.
Perquè la meva filla també hi forma part del Deixalles, i, ostres, perquè li agradarà anar-hi.
El concurs és el casal,
però... A mi també m'agrada anar-hi, llavors, mira.
El concurs organitza el casal, però, esclar, és el Deixalles que ho fa perquè som de la Junta del Casal, doncs és tot junt.
El teatre sí que el fareu al Casal, com sempre.
Sí, el teatre del Casal, com sempre. És aquest musical perquè va bé fer en el centre cívic, allà amb menys gent, enmig de la sala. Si féssim el Casal, anirien tots així, els músics, no? Bueno, així, qui vol dir així? Així, d'embaixada.
De tor.
Embaixada.
I no heu contractat el Joaneda,
és que volien gent jove i el Joaneda una mica...
Gent jove. No, clar, no, havíem de partir entre 3 o 4, i no...
I no és el cas.
Bé, res més, va. Passem amb el Josep Maria Prat.
Bé, aquí, Àngel, no llegeixis tant i presenta'ns aquí tenim el convidat. No estàs per la feina, tu, va.
Tenim el Josep Maria Prat, que és membre de...
De l'Òmnium.
De l'Òmnium Cultural, sí. I que organitza les jornades Fabra, Llengua i Repressió a l'Exili.
Ja ho has dit tot, el que hi ha, vull dir.
Ja està, ja no pots dir res més,
ja pots marxar.
Mira, ho llegiré, 29...
Les jornades són prou llargues, però vull dir, has dit bon resum.
El 29 de gener, tot el dia, les jornades parlaran de la llengua catalana.
Sí, i això és demà, no?
Sí, demà a la tarda.
Amb les conferències dels ponents Quim Viaplana i Ot Bou. El 30 de gener, les jornades es centraran en repressió i exili. Testimonis codinencs a la Guerra Civil Espanyola i la postguerra. Conferència amb el Xavier
Longas,
la persecució dels republicans a Sant Feliu de Codines. Conferència de Cloenda amb l'honorable conseller Jordi Turull, la repressió espanyola al segle XXI. I després hi ha una exposició a la biblioteca, exposició temporal, Pompeu Fabra, el científic de la llengua. Del 18 de gener al 5 de febrer a la Biblioteca Municipal Joan Petit Aguilar. L'exposició repassa les fites més importants del treball del filòleg, les primeres passes, els reconeixements, la publicació de les normes, els partidaris i els detractors, els criteris i la vigència de la codificació.
Bé, ja no cal que digui res, això.
Ja ho has dit tot, ja.
Bona nit i bona hora.
A més, et deixes dues exposicions més,
Sí.
Sí. En el centre cívic n'hi ha una sobre la Maria Barbal.
La Maria Barbal, sí.
Que va ser, o que ha sigut, la Premi d'Honor de Lletres Catalanes. Sí, sí. Com que ve el dissabte a la tarda, hem coincidit també de poder fer la seva exposició representativa de la seva trajectòria.
Sí.
I a la baix, al teatre del centre cívic, hi ha muntat una exposició sobre Pompeu Fabra, una llengua completa, que ve a complementar la que hi ha a la biblioteca. És una mica més extensa,
sí.
Hi ha bastanta informació sobre això.
Aquí, sobre Pompeu Fabra, teníem el Pere Vallcorba, que hi havia tingut una relació... Ell, de petit, hi havia tingut una relació molt, molt estable, diguéssim.
Sí, sí, sí. Ja, si vau venir el dilluns passat, que va fer la presentació,
sí.
Ja sí que...
vau veure un tros del vídeo que es va gravar a l'any 16, quan es va fer l'homenatge i es va col·locar la placa a la casa que ell va estar. Ha sigut una mica de fer un trencaclosques bastant gros, que ens van proposar al començament d'entrar a l'equip d'Òmnium d'aprofitar la figura de Pompeu Fabra i Sant Feliu per posar-lo de relleu. Personatges com aquest no n'hem tingut gaires, vull dir. I aquest, doncs, ens va semblar que era un punt de partida per posar una mica Sant Feliu a l'òrbita del territori Pompeu Fabra, que hi ha una ruta establerta d'aquí fins a Prada, des de Barcelona fins a Prada, i de Sant Feliu passen a marxar a l'exili i res més. I volíem plantejar-li la seva estada aquí, les seves vivències, la seva relació amb la gent, no? Arrel d'això vam començar a buscar i vam trobar també que es va fer una conferència, una trobada amb la seva filla, la Carlota, em sembla que era, l'any 93, que es va organitzar, no sé qui, però hi havia mossèn Ruaix, que amb això és un lingüista expert en això i es devia preocupar de lligar-ho. L'any 16 es va fer aquest homenatge que ho va organitzar, doncs, l'Institut d'Estudis Catalans, Òmnium Cultural, el Museu d'aquí Sant Feliu. I llavors va haver-hi el testimoni aquest del Pere, que va explicar les seves anècdotes o les seves vivències personals. Però clar, això va quedar allà. I suposo que ningú més que el Lluís devia saber que existia això.
Sí, bueno, quan jo vaig escriure un dels meus llibres no sabia ningú. Bueno, o si ho sabia no se'n recordava. Haig de recordar que a Sant Feliu som una gent molt especial, i jo vaig néixer a Sant Feliu, que ens han d'arreglar les coses de fora, perquè tot que, això del Pompeu, del Pompeu Fabra i altres coses que tu ets de més de fora, no? Doncs un dels principals organitzadors és un que sí que va néixer a Sant Feliu, a l'Hospital de Sant Feliu, que en el part el va assistir l'Otto Borrell, que viu a Castellarsol, i és un...
El Jordi. Com és Olives, no?
Sí.
Vale.
Però... A Sant Feliu, com si...
I ha estat ara també lligat amb nosaltres per organitzar aquesta...
A Sant Feliu hem tingut tants grans personatges, perquè des del Gaudí en amunt els hem tingut quasi tots, els hem tingut perquè hem vingut a trobar la salut perduda, no?, pels bons aires. Ens va fallar, ens va tocar els nassos, l'estreptomicina, aquella quan ja no van venir, amb dues o tres punxades ja estaven curats. Però tots, la majoria dels grans personatges històrics catalans han estat a Sant Feliu. I com que hem tingut tants, no fem
gaire cas, oi?
Res no fem cas. Perquè, esclar, anarem amb l'abundància, oi?
Llavors vam trobar aquest... Sabíem que hi havia aquest testimoni, perquè l'havíem vist en l'acte aquell, però ens va costar molt trobar la gravació. Afortunadament, el Jordi Arumi, que té la santa paciència de gravar i estar a molts actes...
Tot, ho grava tot.
Havia fet el vídeo i ens el va cedir, el va trobar el tros només del Pere Vallcorba, que era el que volíem... potenciar les vivències, les anècdotes...
Jo em sembla que aquí també havíem tingut una entrevista amb el Pere que ens ho havia explicat, sí. Aquí a la ràdio.
Sí. L'Ona Codinenca ha sigut pionera en quasi tot, perquè ja totes aquestes coses ja fa anys que les havíem tocat.
Sí, sí. Jo me'n recordo del Pere havent-nos explicat totes les vivències i tot amb una...
Home, és que el Pere era un col·laborador d'aquest programa.
Sí, sí, me'n recordo.
I això del pa blanc, el tenia cap i cap.
I davant de moro.
No, que el van convidar a una llesca de pa blanc amb una rajola de xocolata.
I li van regalar una bicicleta.
I una bicicleta als Reis.
Reis.
Els Reis. En època republicana. Sí. Van passar els Reis.
O sigui, Pompeu Fabra, l'últim català que va sentir va ser el de Sant Feliu.
Bueno, una mica més amunt, també, no?
Clar.
Ja, però Girona, a Catalunya Nord, ja es parlava català.
Però parlar, diguéssim, el dia de Sant Feliu. O sigui que... I llavors ell allà va fer la gramàtica una mica, diguéssim, amb els aires de Sant Feliu.
Jo diria que, veure, ja, això ja estava tot estructurat, eh? Vull dir,
les,
això...
Sí, però de totes les variants que hi han, potser l'autèntica és la de Sant Feliu.
Sembles el Lluís, eh?
La darrera edició, segurament.
Deixa'l presumir.
Jo haig de dir que fa molts anys vaig anar a França i vaig anar a Prades, i perquè m'ho havien dit, i vaig voler anar a les Rues des Marchandis, que hi ha una placa que diu que hi va viure en Pompeu Fabra.
Molt bé.
La Rue des Marchandis.
I vas anar al cementiri també, a veure la tomba també?
Sí, que hi ha el Machado al costat.
No, el Machado està...
A Colliure.
Sí, bueno, vaig fer la ruta aquesta.
Exactament.
De difunts.
D'una a l'altra.
I recordo que vaig anar a un hotel relativament bo...
Que es menjava molt bé.
No.
Molt bé de preu.
No. També, això també compta.
El preu no sé com era, el preu no el recordo. Que vaig haver de tornar a baixar i dir a la jefa, dir, escolti, a veure si en francès, amb un francès, que em va entendre, perquè vaig parlar d'un francès emprenyat.
Perquè ella també parlava català.
Que em canviés els llençols perquè estaven, bueno, bruts i, no sé, bueno, un desastre. I em sembla que va dir en francès, aquests merda de catalans tenen moltes manies.
Bé, Josep Maria, tu també, bueno, ets membre d'Òmnium Cultural,
sí,
que
també,
és
sí.
Defensa del català. Com veus el català?
El lema és llengua, cultura, país, o sigui, una mica tot.
Ja, però tu ara com veus el català? El divendres passat va venir aquí el Pep Vallcorba, sí. Ens va explicar una mica el problema aquest que hi ha actualment amb el 25%, com s'ha d'arreglar tot això?
No, malament. Sí. Només s'arregla parlar en català. I mica en mica, altra vegada, no? Com els anys 40, 50, 60, 70, que parlava sempre en castellà i quan ningú et veia en català, no? Pues ara hem de fer el mateix, seguir parlant en català. Vull dir que molta gent el sap, eh? Tothom a l'escola ha après català, suposo, no?
Ja, però per el que vam parlar amb el Pep, sembla que va una mica de baixa. Aquí a Sant Feliu poder no tant, però a Barcelona, si vas a Barcelona al metro, a vegades ni castellà no sents parlar, eh?
Ah, però enraonen els que van al metro.
Sí, sí, sí.
Generalment estan amb les mans ocupades.
Tots es llegeixen, oi? Tots es llegeixen.
No, però sents romanès, sí, xinès, també. Rus...
Urdu...
Sí.
Jo tinc una anècdota d'això del català, que fa uns quants anys, bastants anys, a la botiga, un diumenge, va venir una mare i una filla, que venien a veure uns parents de Sant Feliu, i a la botiga hi havia gent i parlàvem en català. I aquella nena li va dir, mamà, aquí tots hablen en català. I li vaig dir, jo em pensava que no vinguessin d'Andalusia. I diu, no, som els catalanes, eh? Diu, és clar que és catalana. Diu, som els de Santa Coloma. I van quedar estranyats que Sant Feliu, a la botiga, tothom parlés català. I venien, de conyarem, som els catalanes, eh?
Perquè hi ha gent que només el parla a l'escola. És que jo crec que un dels problemes que hi ha hagut amb el jovent és que associen el català a l'escola, i a l'escola representa també, doncs, la qüestió social, vull dir que ho fan com una diferència. En el pati, diríem, parlen el castellà perquè és més amigable entre ells. Jo sé perquè he parlat a vegades amb els meus nets i... Ai, avi, el català no mola el català.
I també perquè hi ha nens que han vingut i no el saben parlar.
Sí, també.
Perquè jo tinc una nena de 10 anys i la majoria entre ells aquí a Sant Feliu parlen en català i també en el pati. Però si hi ha una única persona que parla més el castellà, doncs s'adapten per inèrcia.
Sí, sí,
és com un xip que tenen.
És que el gran també ho fa.
És com un xip que tenen, incorporat.
Sents una persona en castellà i tu gires de seguida, si no parles en castellà.
Els catalans són molt ben educats.
No sé què.
Massa, massa en aquest sentit.
És com abans, és al revés, que abans, Rosita, anaves a l'escola, tothom parlava en català, però el llibre era en castellà.
Sí, sí, sí.
I el que meu encara és més pitjor, perquè el mestre també parlava català. Tot era en català, menys el llibre. El Peirot
no,
parlava.
Els mestres meus ja eren castellans, ja.
No, realment hi ha hagut una evolució important amb aquest tema de la llengua, perquè hi ha hagut canvis migratoris. Sí. Hi ha molta més gent que amb castellà relaciona molt fàcilment, perquè venen d'Hispanoamèrica. Abans, quan hi havia bàsicament immigració de la part d'Àfrica o de la part d'Europa, o venia en català o, bueno, potser venia en castellà, però com que la relació era en català, molts aprenien català. Ara, com que molts ja venen amb la llengua que poden entendre's,
Clar, ja no
l'aprenen.
Ja no es preocupen.
I a part d'això, tot el que són els dispositius electrònics, hi ha una facilitat de comunicació en català, en anglès, en castellà i en anglès, i en català encara no. I ara, sort del paraulògic, que la gent s'hi està aficionant, no? Que aprenem moltes paraules. No? Sí. Però clar, llavors, és difícil que hi hagi dispositius que ja surtin en català de sèrie. Llavors, clar, vull dir, això és una feina a fer mica en mica, vull dir, no es fa en 4 dies, això costarà.
Costarà de que surti en català tot.
I el que dius, sembla com si el català és una llengua acadèmica, que no serveix per la vida. Clar, a més, clar, si surts d'aquí, has de parlar en anglès. Clar, ensenyem anglès i castellà, però si acaso, no? Pues és una feina mica en mica dels que estem aquí de parlar en català. I veient que és una manera de relacionar-nos entre tots i que la cultura d'aquí és interessant, com és la cultura de l'altra gent. Vull dir,
si estàs al cas, si no fem això que diu ella, que girem de seguida, normalment contesten en català, vull dir, problema és nostre, una mica, també.
Sí, el problema és nostre.
A veure, dirigeixen a tu en castellà,
de seguida
i contesten en castellà. Si contestes en català, la
majoria l'entenen. Però és que a molts puestos vas... no ho sé, per dir-te al metge, vas amb consultes, el primer invit et parlen en castellà.
Sí.
I quan tu els hi parles en català, llavors et parlen en català. Mm. Jo m'he trobat en molts puestos que vas per qualsevol cosa, en un taulell, en un puesto així, primera decisió és que ja t'atenen en castellà. Sí. Tu els hi contestes en català i llavors ja et giren. Però no sé per què, ja és l'instint de que et parlen en castellà.
És un dels camins de mantenir la nostra, que és, bueno, el país s'aguanta bàsicament una llengua, el nostre país, petit país.
Yeah.
I si això es perd, el país poca força tindrà ja. Tant, aquest
hem,
és un dels temes a potenciar. Per això es parlarà de la llengua el primer dia, i a la tarda, quan vingui l'Otbou, farà una tendència menys tècnica de lingüística i més tècnica de com es pot políticament aguantar una llengua i un país. Mm-hmm. Què s'hi pot fer, no? Que ja és més difícil.
Jo crec que els catalans que parlem castellà per raons de l'imperi, no?, doncs també podem estar contents que ens ho hagin obligat, perquè si volem prosperar amb idiomes, parlar el francès o l'anglès, tenim un gran avantatge perquè ja el nostre cervell està mitjanament
preparat.
Perquè
està més llengua, entrenat,
que és el castellà, o el català i no sap castellà, li costa molt més. Nosaltres...
No, si el que diu la Laia és veritat, vull dir, els meus nets a vegades juguen en castellà, perquè és el que han vist a la televisió. I no han tingut grans classes de castellà, perquè amb 5 anys o 4 ja parlaven castellà, a part de parlar català molt bé, evidentment, no? Però vull dir, l'han après per l'ambient.
I aquesta, però tu
creus que...
Hi ha
una permeabilitat fantàstica per captar les llengües amb les quals hi ha activitat, no? Si la televisió et parla en castellà, tu prens castellà per la televisió, no? Vull dir...
Aquest empenyo que teniu vosaltres, per exemple, doncs ara perquè es conservi el català, els que venen a darrere nostre conservaran això? O el deixaran perdre?
Jo diria que el conservaran.
Perquè, clar...
Mira, dels que estem aquí, quasi bé tots vam anar a l'escola en castellà, no?
Castellà, sí.
I no vam pas perdre el català, oi?
Bueno, jo la vaig fer quasi bé...
És molt jove, la Laia.
Bueno, gràcies.
La Laia és molt jove.
Gràcies, avui sí que em sento molt jove. Bueno, jo vaig anar a una escola de monges a Barcelona, llavors... La majoria de coses eren en castellà als anys 80, però entre nosaltres parlàvem en català, és sorprenent. Però sí que és cert que quan vaig arribar a Sant Feliu, tot ho fem en català. I ets tu alguna vegada que per educació fas el canvi, no és majoritari.
Sí, i el castellà de cada vegada és pitjor. Per dir, finde, ¿qué haces este finde? Porfa. Jo dic, no sé de quin idioma parlen, vull dir, és horrorós.
Bueno, hauries de veure els whatsapps guai, dels nens,
tot és guai,
els missatges dels nanos joves per whatsapp, les faltes
d'ortografia,
com escurçar classes, paraules, sigles que no entens què volen dir.
I cada vegada més l'anglès ens està envaint per tot arreu. Cada vegada hi ha més paraules en anglès, i estem parlant de castellà, però igual l'anglès ens fot totes les... A França, ja estaven preocupats, allà a Euro Disney, que està tot en anglès, i volen que no, defensar el francès, però vas a un càmping a França, i com que jo en sé una mica de francès, però si m'en enronen de pressa, no faig cara de no. Després, de seguida, així és com aquí et parlen en castellà, de seguida t'ho fan en anglès.
Sí.
Pitjor. Ja...
Això també passa a Portugal. Jo vaig quedar espantada. Tenen un nivell d'anglès molt alt a Portugal, perquè tenen molt complex ells de la seva llengua. I llavors, de seguida sí, parlen amb anglès.
A Portugal comencen que no doblen cap pel·lícula. Totes són... I això és fantàstic.
Aquí el truco. Aquí el truco.
A Finlàndia passa el mateix.
No, aquí, el truco. No doble. Aquí el truco. Si una pel·lícula és anglesa, doncs és anglès. I els nanos de petits en saben molt més que aquí en general.
Sí, sí, amb això ens ha passat a davant, els portuguesos.
És que aquí ara sí, però és que aquí vam arribar a tenir que cap dels primers ministres d'aquí a Espanya sabien anglès. Veies el Rajoy voltant allà, tots els altres enronant entre ells, i ell anava voltant amb la seva
traductora.
Però quan hi ha hagut un president que ha sapigut l'anglès, llavors ens riem perquè ens sembla estrany. I per edat ja tocava que algú...
Home!
Perquè l'aragonès també parla anglès, llavors és... Ja es nota que hi ha la tercera llengua a l'escola.
Però no parla aragonès, dius.
Potser sí, en privat, com feia l'Aznar. Però
l'aragonès té un mal rotllo amb el lombant de l'Aragó, amb això. De les Olimpiades que fa... Que encara les hem de demanar i no poder, ni ens les donaran.
Té poques possibilitats.
Volen el 50% de tot.
Vol.
Que hi ha poques possibilitats de que els donin. Havien
de reunir... No
perquè
sé
em sembla que l'altre país és Suïssa i l'altre no sé quin
és. Havien d'haver demanat el 25%
que
només, igual que el castellà. Havien d'haver demanat el 25% igual que el castellà.
Home, sembla que a Suïssa neva més que aquí, no?
Una mica més, sí.
No sé, entre altres coses, no sé si hi hauria prou de neu com per fer Jocs Olímpics aquí.
Hi ha anys que no.
Que neu de l'anglès.
És arriscat.
Fixeu-vos que l'Institut d'Estudis Catalans i el Tancat s'afanyen sempre a introduir paraules noves que el català les tingui com a útils, ja. Clar, si una paraula no té l'equivalència en català, la dius en anglès i tranquil·les, no? Esclar, aquí la posen, intenten de seguida buscar la versió catalana.
Ja. Campbell, el bàsquet, el...
Però si la tens també,
angleses.
Que evolucionin molt, diguéssim, que no hi hagi
però filtracions. Per exemple, e-mail, correu electrònic, però com és més curt, la gent utilitza e-mail.
Sí, bueno,
llavors, al final és vagància.
Això ja ve de lluny, perquè futbol vol dir fut, peu,
ja, és pilota.
No, però quan jugam al futbol, la majoria de les paraules, ara me n'adono, que deien
out,
corner, el referee,
fora de l'àrea.
Perquè els inglesos van inventar el futbol.
Bueno, ja.
Inventa,
outside és orsai, deien aquí. Ha sigut orsai.
Bueno, i llavors, ja que parlàvem de les jornades, el diumenge, a la tarda, hi ha una sessió que creiem que és molt interessant. Primer, hi ha una part que és el testimoni del gent gran d'aquí Sant Feliu, que n'hi ha molts més, eh? Només em sembla que s'han aconseguit editar 6 testimonis, que han explicat com han passat la Guerra Civil i la postguerra. Gent de diferent situació social, de diferent condició, i en diferents versions. Però és molt interessant perquè és el que vam viure. I que no ens passi que allò que vam viure la gent en aquell moment ja no ens en recordem.
No ens en recordem, sí.
I acabem resolent les qüestions que puguem tenir de la mateixa manera. Les hem de resoldre d'una manera que no siguin ni amb la violència ni bueno, amb les barbaritats que
perdona,
es van arribar a fer aquella època.
Seran
no?
presencials aquestes persones?
No, les persones, per fer-ho una mica més espontani, s'han gravat en vídeo amb una conversa, com ara estem nosaltres aquí, s'han gravat, i llavors es posen la conversa i han sigut molt francs, molt oberts, i bueno, han estat molt contents de poder-ho fer.
Això són verdaderes vivències d'aquell temps.
N'hi ha 6 només, però s'està treballant per continuar-ne que totes les que puguem aconseguir quedin guardades per l'avenir, no? Perquè, clar,
molt bé.
Això pot ser que ningú se'n recordi d'aquí 20 anys. Què diu? Que hi ha una guerra?
Sí.
No, no pot passar, vull dir. Va. Aquí sempre hem viscut tranquils. Sí, aquí sempre hi ha hagut internet, oi?
Sí.
No, a 20 anys que hi ha internet.
No? I es veu que hi ha molt jovent que això del Franco ja no saben,
Ni qui és.
Ni qui era.
Sí, sí. Ni la passeta tampoc.
No. I el curiós, a part del testimoni d'aquesta gent gran, és que hi ha un ara és una jove que tenia 24 o 25 anys, el Xavier Longàs, que estava vinculat familiarment aquí a Sant Feliu, que ell, quan en tenia 17, em sembla, va fer un treball en el batxillerat, que no sé, el crèdit de cintes i que es fa o així, sobre la repressió dels republicans de Sant Feliu. Curiosíssim. I va tenir un premi extraordinari de la Generalitat i un premi de la memòria històrica del Josep Irla. O sigui, sorprenent. i té una part que és molt detallada de Sant Feliu, que la relaciona els fets de les víctimes, els acusats, els que la gent que van fusellar, la gent que va ser pues, assassinada, vull dir, amb totes les èpoques, però clar, explica abans a través d'un treball que va fer en el, investigant els arxius dels Consells de Guerra i les causes generals, tot el sistema com es treballava, no? Que, clar, alguns potser sí que eren culpables d'algun fet d'aquests que es posava, però d'altres no.
Yeah.
I llavors, clar...
És curiós,
i també, clar, també hi ha la relació intensa, clar, aquí passava d'una manera. Del 36 al 39 van ser uns que van tenir, diguem, la repressió, del 40 endavant uns altres, però és que a l'altre costat de l'Ebre sí. La repressió era al revés, no? Vull dir, i les barbaritats, les mateixes.
Sí.
Per tant, hem de ser conscients que segons ens toqui estar, ens passa d'una manera o d'una altra. Vull dir, no és...
El que passa que hi ha un problema, que la història sempre l'han escrita els que han guanyat les guerres.
Això és evident.
I els que les han produïdes els silencien.
Bueno, per això hem d'intentar recordar, ni que sigui a través del testimoni de la gent que hi era en aquell moment, què va passar, no?
Clar.
Clar, potser el que relaten més, ja ho veureu demà, és la gana i la por, no? Vull dir, esclar, que vivencialment passa, perquè aquí Sant Feliu tampoc no hi va haver grans actuacions de cap dels dos bàndols, allò, que se'n massacren 100, vull dir, no?
Home, 100 no, però...
Va ser molt selectiu, no?
Van uns quants sí.
Uns quants sí, però vull dir que no van ser fets importants, per tant, a la vida quotidiana la gent tenia por, però tenia més por de les bombes dels avions que passaven que el que pogués passar amb la repressió pròpia, no? Crec jo, eh?
Jo tinc una anècdota de quan era petit, l'any... de la guerra, doncs, que vivia al carrer Amargura i teníem un pati davant, un hort, i hi havia unes cols grosses, i jo vaig néixer el 34. Doncs. I la meva mare van passar els avions i tiraven, van bombardejar Granollers.
El Granollers i Barcelona.
I em va amagar sota unes cols grosses que hi havia, que si hagués caigut una bomba, la col...
No et protegia gaire, la col. No.
Però almenys no t'haguessin vist, eh?
Sí. Això és que
i també recordo que el meu pare, el previsor, quan va haver d'anar a la guerra, no? Doncs els últims mesos es va deixar molt menjar mongetes, patates, i tal i qual, amagat sota un llit, i recordo que van passar els milicians que tenien gana. I li van demanar a la meva mare, que la meva mare va dir que no tenien res, que havia marxat el marit, i jo vaig dir, mama, sí que dalt, sota el llit tenim patates.
Els nens.
Que m'has bé dit, oi?
Sóc que vaig dir en català i aquells no em van entendre.
Bueno,
no recordo res més.
Però és l'anècdota curiosa, també.
Clar, remenant i remenant, mirant coses per internet i tal, han sortit coses que no se sabien. Perquè la gent es pensava que només es havia bombardejat Guernica, que, destruït. Es veu que hi ha hagut inclús a Màlaga i a llocs que van deixar pobles fets pols.
Sí, 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 sí.
Igual. I això no se sabia.
I de fet, els alemanys estaven provant
l'armament.
Va ser horrorós. Horrorós.
Alemanya va ajudar molt a Franco i aquí i els republicans, els inglesos i els francesos els hi van girar l'esquena.
Però els russos sí que van ajudar.
Bueno, els russos sí, van portar aquí material bastant defectuós.
I l'oro de Moscou és aquell or que va marxar d'aquí, que encara el tenen el Putin encara el té. L'oro de Moscou.
Molt bé.
Molt.
Bueno, i llavors, pel final, vull dir, tornem a la realitat. El passat va ser així i el conseller Turull us explicarà què va passar ara, no? Vull dir.
Bueno, va passar que no va quedar prou arreglat, perquè, de fet, el cap d'estat que tenim ara, d'una manera o altra, el va posar el Franco.
Sí, sí, sí.
No, el va posar el Franco.
D'una manera o altra, no?
Què és pitjor, gairebé? Aquesta pandèmia mundial o una guerra mundial?
Hombre, hi ha una guerra,
penso. Guerra és que una guerra, a vegades, és pim-pam-pim-pam, i llavors tot puja i tot funciona. I això ha sigut terrible, perquè la gent, sense feina, sense empreses, jo crec que és quasi pitjor aquesta pandèmia mundial.
No, jo no estic d'acord.
I ha tocat a tot arreu.
No estic d'acord. No.
El pitjor, una guerra entre germans.
Una guerra civil.
Això sí, clar. No, eh?
Sí, això és molt...
Però ha passat amb els americans, també, nord i sud, ha passat a molts llocs.
Bueno, això que deia, que encara no està aclarit, veia els avions que Espanya ha portat ara per això d'Ucraïna, els avions de l'exèrcit espanyol encara porten una creu de Sant Andreu pintada a la cua, que és el Franco, esclar, els avions de la Guerra Civil, tots s'assemblaven l'escut aquell, i el Franco va pintar els seus amb la creu de Sant Andreu a la cua. Ell els va mantenir i encara hi són. Encara no hi ha hagut cap govern, sigui del color que sigui, que hagi tingut els pebrots, d'arreglar-ho.
Però aquests avions encara volen tants anys?
Són uns altres.
Els han tornat a pintar, doncs?
No, no, no.
Els segueixen pintant
així.
És el model, és el model.
Sí. Bueno, què més?
No, no
ho
sé.
N'hem parlat gaire d'aquestes jornades, oi?
Home, ja.
Sí.
L'interessant és, vull dir, poder-hi ser i escoltem.
L'important és que la gent vingui,
no? Expliquen, que ens expliquen, sentirem el que ens expliquen. Els testimonis vius i els... Bueno,
hi ha limitació d'aforament?
En principi, demà ja no hi ha limitació. Ja no hi ha, no. La sala hi caben 250 persones.
Amb mascaretes, clar.
Això sí.
No, ja podem anar a ballar a les discoteques, tu. Estem tan acostumats.
Tu qui anaves cada setmana, ara?
Jo sí, jo sempre, jo, esclar.
Però té influència de gent? Ve gent amb totes aquestes...
Érem uns 50 l'altre dia.
El dia passat va estar força bé.
Sí, sí, per ser l'hora que era i tot obert amb un fred que feia.
I un tema que era una presentació d'uns actes. Vull dir.
No, no.
Encara que... No, potser no es va dir prou, però aquella peça que van interpretar amb la tenora i l'acordió era una estrena mundial. O sigui que a Sant Feliu passen coses curioses, també. Perquè el compositor que estava present, per casualitat, que estava de vacances a Barcelona, treballa habitualment a Nova York. I ell havia escrit per encàrrec l'any 18, el centenari de Pompeu Fabra, l'homenatge, no, 150 anys, sembla que era. I van fer un homenatge com any Fabra i van encarregar una composició. Ell va fer l'oda a Pompeu Fabra, però clar, la va fer per tres violins, viola, violoncel i contrabaix. Llavors, amb el temps que van teníem 15 dies per poder-ho...
Fer
l'audició o no. I ell va dir, no patiu. I ens va fer un arranjament per tenora i acordió. Que era més fàcil perquè eren dos instruments i vam trobar dos instrumentistes.
No, va quedar molt bé perquè a més la tenora et recorda una mica una sardana quan toca.
No, el ritme de la peça és sardana.
I llavors,
que no és una sardana però té el ritme.
No és una sardana però té el ritme.
Sí, sí. Curiosament, era una estrena mundial.
Bueno, aquí també va haver l'estrena a la península del Pessebre del Pau Casals, també va ser aquí a Sant Feliu.
Veus?
La va portar...
Ja tindrà raó, Lluís, que sempre diu que aquí passen coses importants.
La va portar l'Oriano López Rodó amb una gravació de Ràdio Barcelona.
Perquè hi havia el Tarín Iglesias aquí.
No era directe per l'Orfeó i el Cor.
No, era un disco.
Ni un CD.
Era un microsurco.
Microsurco, sí, sí.
I el va portar un ministre del Franco i es va tocar a l'Església Parroquial.
Molt bé.
Vull dir que hi ha més coses estranyes, ja no podien passar.
Ja no podien passar.
Aquell temps.
Sí, sí.
Ui.
Tot això va en els teus llibres, també, Lluís?
Els meus llibres? Hi ha de tot. Ja no me'n recordo.
També ho explica tot això?
No,
perquè, clar...
En vaig fer tres, estan tots venguts i agotats. Si algú vol comprar un, ho sento molt, no n'hi ha. Però ara aprofito ja que...
Hem d'anar a la biblioteca, no, Lluís? No.
Sí,
ja hi són.
La biblioteca en tenen, sí.
Sembla que en tenen. Però que ja tu que has fet propaganda del teu, jo sí. Prenent el meu. Ara estic preparant una història, la tinc feta, l'haig d'editar, i segurament per Sant Jordi sortirà, la història del textil a Sant Feliu.
Ah,
molt bé.
Que jo no en tinc ni idea.
Va, que tens un bon assessor amb l'Àngel, em sembla.
Sí. No, tampoc, no massa. No massa.
Gràcies.
Em portarà alguna fotografia en blanc i negre. I adeu-siau, que ja està. Però la presentaré aquest llibre per Sant Jordi, si Déu vol, d'aquest any.
Bueno, molt bé. Bueno,
molt bé.
Una primícia bona.
Es queda un minut, oi?
Sí, queda un minut.
Moltes gràcies als convidats.
Sí.
A vosaltres.
A vosaltres per acollir-nos i fer-nos la difusió del que hi hagi. Ja sabeu. Demà esteu convidats i diumenge també.
Va, i ens veiem d'aquí 8 dies? Bueno, 15 representa. No?
Bueno, de fet, són 14 dies.
14 dies.
Sí.
I a veure si també us ha agradat el programa d'avui. Oi, Maria?
Esperem, esperem, a mi sí.
Molt enriquidor, perquè sempre aprens
coses.
Que...
Sempre aprenem coses.
I si teniu algun veí que no ens escolta, sobretot dieu-li que ens escolti.
El 107.2.
O una codinenca.
esperem que la propera vegada el CAP ja estigui
inaugurat.
Inaugurat.
No, que ens ha dit que abans del febrer no.
El proper programa no, però tant de bo d'aquí dos programes.
Un sol segell, falta un segell també.
I Déu vulgui que no hàgim de fer servir nosaltres d'immediat.
I ara només falta que el Joneda es queixi a la regidora de que no li arreglen el carrer.
Això, ara serà fora micros. Fora micros això, no?
El carrer de...
L'últim carrer del poble.
Bona nit a tothom.
Adéu, bona nit.
Camí de Llobregat.
Ui, el Camí de Llobregat.